Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana. Fins ara havia estat un rumor, però aquesta setmana s'ha convertit en notícia. La Direcció de Manufactures Falbar ha presentat un ERO, un expedient de regulació d'ocupació, per acomiadar 43 persones de les 87 que treballen a Falset. Dimarts, l'empresa presentava als sindicats la proposta i l'endemà els treballadors l'acceptaven per una àmplia majoria. L'Ajuntament de Falset i el Consell Comarcal asseguren que ja s'han posat a treballar en una situació que va més enllà d'afectar només la capital del Priorat. La setmana ens ha deixat més titulars. El pla director de la Cartoixa d'Escaladei ja està dotat econòmicament i les obres més importants començaran l'any 2010. Tot i això, alguns d'aquests arranjaments al recinte ja han començat. I la crònica del fet divers ens portarà primer a Gratallops, on ahir va morir un veí de Reus al sortir de la carretera en el turisme en el que anava i possiblement caure en un barranc. I després anirem a la Torre de Fontavella, on un home ha estat condemnat a pagar 1.200 euros per un delicte contra la fauna. El passat dimarts, la direcció de l'empresa Manufactures Falbar comunicava en una reunió amb el comitè d'empresa els plans de viabilitat de la mateixa, que passaven per un expedient de regulació, que a la pràctica suposa l'acomiadament de 43 persones, la meitat de la plantilla. El dia abans, aquesta emissora es posava en contacte amb Salvador Donce, el secretari d'acció de la UGT de Tarragona, que explicava quines mesures es pensaven posar damunt de la taula per part dels treballadors.
En principi, tenemos que mantener la mesa negociadora hasta intentar explorar todas las situaciones que puedan estar a nuestro alcance, desde ver si realmente hay un plan de viabilidad, si hay un plan social para las trabajadoras, ver, analizar también las indemnizaciones. En fin, hay una serie de medidas que podemos intentar entre todos aunar esforços, però bueno, la situació no és nada fàcil.
Segons fonts del sindicat, l'empresa justificava l'ERO per la caiguda de les vendes i assenyalava més que era l'única alternativa que tenia per evitar el tancament total. El dimecres, dia 18, els treballadors de Manufactures Falbar acceptaven la presentació de l'ERO que els havia plantejat la direcció de l'empresa. La plantilla, amb un resultat de 69 vots a favor i 8 en contra. Ara l'empresa té 15 dies per presentar l'expedient al Departament de Treball, que si l'accepta, recordem, significarà el comiat de més de la meitat de la plantilla. I un anunci com aquest ja ha generat les primeres reaccions. L'alcalde de Falset, Jesús Torralba, considera que és una mala notícia tant per l'àmbit econòmic com pel social.
Que des d'un punt de vista empresarial, el sector tèxtil ja fa anys que està travessant moments difícils, sobretot perquè la producció doncs, es pot fer en altres llocs i amb costos bastant més baixos. És un mercat molt complicat, molt complex. Per tant, des d'un punt de vista empresarial, amb l'època de crisi que estem atravessant, doncs és una mala notícia. Però també s'ha de valorar la mala notícia i el drama que representa doncs, per 43-44 persones que estiguin en aquesta situació i que, per tant, doncs, tindrem d'estudiar aviam si hi ha alguna possibilitat de donar algun suport a aquestes persones o propiciar algun tipus d'activitat que, si més no, alleugeri la dificultat de quedar-se sense feina en aquesta època complexa que estem vivint.
Torralba assenyalava que des del consistori ja s'estan buscant alternatives laborals, com els plans d'ocupació, que ja han suposat la contractació de 5 persones. A aquestes reaccions hi hem de sumar la del president del Consell Comarcal del Priorat, Josep Antoni Robles, que considera que l'ERO presentat per Manufactures Falbar suposa un xoc per l'economia de la comarca. Robles afegeix a més que tant el Consell com l'Ajuntament ja han començat a treballar per rebre el suport de la Generalitat per afrontar aquesta situació.
És una empresa que ha sigut la primera empresa al Priorat donant feina als prioratins. I ara no sé si és la primera o és la segona. És una empresa important que està donant molta feina a moltes famílies i l'avaluació és molt negativa perquè, esclar, quan estàs parlant de que 43 treballadors van al carrer. Això és greu a la comarca, perquè a part d'aquestes dues empreses que tenim a la capital de comarca, estem vivint absolutament de l'agricultura i l'agricultura ja saps com va. I jo, precisament, vam parlar l'altre dia, l'alcalde de Falset, i vam arribar amb uns acords de fer-ho conèixer al govern de la Generalitat a veure si aquí podríem tindre un cop de mà i solucionar una mica en la creació d'altra empresa o no sabem com, però que s'haurà de buscar solucions perquè la situació a la comarca és crítica respecte a llocs de treball.
Per Robles, la manca d'empreses mitjanes i grans a la comarca complica la situació laboral que es planteja amb l'expedient de regulació de Manufactures Falbar. De l'àmbit cultural, destaquem que, com us explicàvem la setmana passada, el Departament de Cultura de la Generalitat iniciarà el Pla Director de la Cartoixa d'Escaladei per tal de rehabilitar entre el 2010 i el 2013 algunes de les zones del recinte. Prèviament, però, ja s'han realitzat algunes obres d'arranjament de la zona del pàrquing i a l'interior de la Cartoixa, com explica Adam Mañé, director dels Serveis Territorials de Cultura de la Demarcació de Tarragona.
Vam tenir la reunió del patronat de la Cartoixa el dia 3 de novembre de 2009. Aleshores, allà vam constatar, d'una banda, que vam constatar una mica les actuacions de 2008, i llavors vam fer una mica de previsió de futur de les actuacions de 2009. El més important que vam parlar, i que de fet és una satisfacció perquè el monument es posarà al dia de manera important, és, d'una banda, que si aneu recentment veureu que s'ha fet un aparcament, s'ha ordenat una mica l'espai d'abans de l'entrada. Això hi ha uns petits detalls que s'han d'acabar, tot i que ja és utilitzable, etc., que això tindrà un valor de 64.000 euros. Val? Això s'acabarà. Hi ha també, perquè s'han fet diverses restauracions en aquests últims anys, i es portarà a terme també el 2010, és a dir, es portaria a terme també el 2010 un projecte de senyalització interpretativa i d'instal·lació perquè es pugui interpretar, perquè ara ja sabeu que es pot fer tota la volta al claustre, etc. No? Això pel que fa a aquesta senyalització interpretativa i una mica pedagògica d'instal·lació d'uns plafons explicatius, etc. El que passa que l'actuació així més important és una actuació que forma part del pla director que es va anunciar i que tindrem en els propers mesos, el primer trimestre de 2010 segur. El que passa que d'aquest pla director hem desglossat ja intervencions que correspondran al 2010. Aquestes intervencions són, sobretot, pel que fa a la zona cenobítica, és a dir, són obres per valor, perquè ens fem una idea, per valor de... En 3 anys, 2010, 2011, 2012, ascendeixen a 2.331.795.000 euros. 2.300.000. Això vol dir que aquest plurianual ja s'anirà trobant en els pressupostos i, per tant, llavors, pel que fa a aquest 2010, que encara no tenim... Encara no vam poder presentar davant de la comissió el pla director, però que ja està acabant-se, hem desglossat d'aquest pla director les actuacions més importants que començaran de seguida, perquè estan ja, se n'ha fet ja, ja hi ha el projecte executiu i estan a licitació. Per tant, aquestes començaran de seguida. I llavors té a veure, això el que farà és actuar en la restauració de l'àrea cenobítica. Val?
Aquesta restauració, senyor Mañé, serà, diguéssim, total... S'aixecarà obra, per dir-ho d'alguna manera?
Sí, bona pregunta. Aquí el que es farà és tenir la màxima cura de la informació que tenim, perquè ja sabeu doncs, que la Cartoixa es va anar desmantellant, diguéssim, no? De la informació actual que tenim sobre... A banda de qüestions més que la mateixa actuació, és a dir, la mateixa excavació prèvia a l'actuació, per entendre'ns, i el mateix monument ja ens informa de com era, aquestes qüestions es respectaran, i després es respectarà la informació que tinguem. Això vol dir que es posaran cobertes allà on tinguem informació fefaent que hi havia cobertes del tipus que hi hagués, si era teula, etc. I es cobriran, ho dic per explicar, actuacions així més que es veuran molt més, no? Diguéssim, que no són tan... que tenen més en volum. I es cobrirà de manera... es cobriran els... és a dir, es posarà coberta en els indrets on hi hagi elements que es puguin fer malbé a partir de la pluja. Aquesta coberta, quan no sapiguem com era originalment, el que es posa és, que és una cosa habitual, és una xapa, una coberta que no es veu des de fora, és a dir, que no interfereix la visió no, del paisatge del monument, per entendre'ns, però que el que fa és resguardar els elements de dins. No? Ja s'havien fet aquests anys passats doncs, intervencions en els guixos, etc., i el que passa és que aquesta intervenció doncs, serà important.
Important en el sentit, entenem que, com vostè feia referència fa uns moments, fins ara només es podia passejar pel claustre, ara ja entenem que es podrà fins i tot tocar, per dir-ho d'alguna manera, l'arquitectura de l'edifici.
Sí, sí, sí. La veritat és que ja si anéssiu de seguida ja veuríeu bastants canvis. És a dir, hi ha uns elements, per exemple, us adonareu que hi ha uns elements de vidre que indiquen que era la porta d'una de les cel·les. És a dir, abans, si ens remuntem un parell d'anys enrere, per entendre'ns, pràcticament només podies fer un recorregut d'anada i tornada per una ala del claustre i veies la cel·la aquella reconstruïda, que va ser una de les reconstruccions importants. Ara, pots fer tota la volta al claustre i a l'altra banda de la cel·la reconstruïda, per entendre'ns, ja pots començar a interpretar la fesomia que tenien, bé, un lloc on hi havia per rentar pells, etc., les diverses cel·les, l'església, etc., ja hi ha coses que són molt més interpretables i pots fer tota la volta sense tirar enrere, per entendre'ns. El que passa que en les actuacions de 2010 serà molt més important, no? Una altra cosa que sorprendrà el visitant és que en alguns llocs del claustre, en el terra, el paviment, que és aquest paviment típic que és d'Escaladei, però que també trobem a Poblet, a Santes Creus, etc., aquest paviment hem vist que es comporta de manera que es degrada molt si està a l'aire lliure. Per tant, veurà el visitant dues zones en què pot observar com era aquest paviment, però la resta passejarà per damunt de sauló. Val? Per tant, però això vol dir que pot interpretar que hi ha sota els seus peus, però aquesta sembla que és la manera millor per conservar aquest paviment. No? Per tant, aquesta passejada, diguéssim, comença a ser més pedagògicament explicativa, per entendre'ns, perquè una de les peces claus de la cartoixa és poder-la entendre bé. No?
I una vegada s'acabi aquest... o el termini del pla director, hem d'entendre que es tanca una gran etapa de la rehabilitació, digui-li rehabilitació o restauració d'aquest monument prioratí?
A veure, jo penso que si se segueix tal com està previst el 10, l'11 i el 12, hi ha aquesta inversió important. I també cal destacar que el pla director realment que ha estat redactat per l'Enric Brull realment és un pla director en què hi ha molta varietat de col·laboracions, és a dir, hi ha arquitectura, hi ha arqueologia, hi ha museografia, etc. És a dir, que s'ha redactat amb un interès especial en què cada especialista, cada expert de cada gremi, per entendre'ns, hi digui la seva. No? El que van veure els membres del patronat és que realment era ambiciós, d'una banda, perquè és la quantitat a invertir és important, era ambiciós també perquè el canvi de fesomia és important i això vol dir tenir molta cura perquè també hi ha un sector de persones que podrien dir que per romanticisme... La cartoixa doncs ara és un monument que té un cert romanticisme per l'enderroc curiós que té, per entendre'ns, o per com s'ha anat degradant. Però també jo penso que, atacat aquest pla de restauració, millora, interpretació, etc., i també de poder aparcar millor, de poder ser més còmode a la visita, jo penso que, de fet, el 2009 ens està indicant que, almenys pel que fa el nombre de visita augmenta segur, l'interès també, i per tant jo penso que serà una etapa important. Hem de pensar també que una de les coses rellevants dels monuments és tenir un pla director a diversos anys, i això no havia passat a la cartoixa. I ens estem adonant que és molt important fer aquests plans directors perquè són estructurals, perquè no són actuacions que apareguin i que no tinguin en compte les actuacions de l'any següent. I pensem que això sí que realment el que fa és configurar un full de ruta en el monument que beneficia molt la restauració d'aquest tipus de peces.
Un home de 55 anys i veí de Reus va morir ahir al sortir de la carretera i caure en un barranc al terme municipal de Gratallops. Quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra i tres dotacions dels bombers de la Generalitat, així com els serveis sanitaris, van desplaçar-se al lloc del sinistre. Les causes de l'accident encara no es coneixen. I de Gratallops anem a la Torre de Fontaubella, on un home ha estat condemnat a pagar els danys causats a diversos gossos per l'enverinament dels animals amb l'ús de carn com a esquer. En total, l'home haurà de pagar una mica més de 300 euros per la mort d'un gos i per causar-ne lesions a dos més. L'home també haurà de pagar 1.200 euros com a responsable d'un delicte contra la fauna i se li ha prohibit caçar o pescar durant un any. Els joves que viuen en municipis agraris pateixen menys l'atur i treballen més per compte propi. L'altra cara de la moneda de l'estudi que s'ha presentat aquesta setmana a la Secretaria de Joventut és la dependència del vehicle privat a l'hora de moure's, ja sigui per desplaçar-se en centres educatius o bé a l'hora de trobar ofertes d'oci. Aquestes són, com us dèiem, les conclusions d'aquest estudi que es va presentar en el marc de les jornades Món Rural i Joventut, celebrades a les Borges del Camp. La qüestió de l'habitatge també es troba entre les problemàtiques que subratlla l'estudi. En aquest sentit, segons el mateix, l'oferta de lloguer i els preus en general són molt alts. Cada municipi, però, presenta problemàtiques diferenciades. Ja es coneixen els 5 finalistes del segon premi Miquel Martí Pol, Terra i Cultura, que premia la millor cançó que tingui com a lletra un poema d'algun escriptor o escriptora català. En l'edició d'enguany d'aquest premi, que recordem, patrocinar el Celler Batllac, i obté Maria del Mar Bonet amb Cançó de la Bruixa Cremada de Maria Mercè Marçal, de la mateixa autora, però en aquest cas el poema Covava l'ou de la mort blanca, amb veu de Sílvia Pérez. Juanjo Bosch, excantant del grup heavy Aspid, en la seva nova vessant de cantautor, amb Beatus Ile, de Josep Palau i Fabre, Josep Teró, amb Griselda, de Carles Fages de Climent, i el grup del Coi, Bertxel, amb la seva versió del poema Paraigua fa sol, de Joan Brossa, són aquests finalistes. El guanyador es donarà a conèixer el proper dia 30 de novembre. I abans de passar als titulars esportius, amb Jordi Perelló us expliquem que el Consell Comarcal del Priorat s'ha endut el Premi Jordi Cartanyà de Turisme a la millor campanya publicitària. Recordem una campanya que es va anomenar Priorat, tot un món per degustar. El premi es va lliurar el passat dijous en la nit de turisme de la Costa Daurada que organitza el Patronat de Turisme de la Diputació. Recordem que la campanya prioratina es va orientada a l'enoturisme, molt vinculada al concepte de la descoberta a peu, i es va plasmar en la inserció en revistes especialitzades com Rutes del Mundo o Descobrir Catalunya, i una campanya a través de MUPIs, que són aquests pilars publicitaris de les estacions de Rodalies de Barcelona. Ara sí, temps pels esports amb Jordi Perelló.
Hola, bon dia. Després de guanyar i golejar a plaer per 9-0 l'equip de l'Alcoi el passat cap de setmana, el Falset Esportiu visita aquesta tarda el terreny del Vilaseca. Un partit en principi assequible, sempre subratllant això d'assequible, i després de guanyar pa i golejar per 9-0 a l'Alcoi el passat cap de setmana al Nou Domènec Aragonès. Els falsetans ja romanen al 9è lloc de la classificació amb 14 punts, al ben mig del grup segon de la segona territorial. Un Falset Esportiu, doncs, que sortirà aquesta tarda de dissabte al terreny del Vilaseca a 3:45 d'aquesta tarda de dissabte en busca i captura de 3 punts perquè es pugui pujar més llocs en aquesta taula classificatòria. A la tercera territorial, Porrera Unió Esportiva guanyava el passat cap de setmana 0-1 al terreny del Vilafortuny. Un Porrera Unió Esportiva que demà diumenge al seu camp d'esports rep l'equip del Riudecols. Els porrerans volen fer el 2-2 demà diumenge al seu camp d'esports i pujar llocs a la classificació del grup 23è de la tercera territorial. Amb el món del futbol femení resaltar la derrota i contundent del Falset Esportiu Femení al passat cap de setmana al terreny de Salou. Les falsetanes varen perdre per 20-0, tal com us dèiem, al terreny del Salou. El Falset Esportiu Femení vol esmenar el resultat del passat cap de setmana i visita aquesta tarda de dissabte també a les 4 de la tarda, a les 16 hores, al terreny de l'Alcover, a intentar esborrar el mal resultat del passat cap de setmana pel que respecta al Falset Esportiu Femení. I ja per acabar, el món del futbol sala, el Paradell Futbol Sala, aquest cap de setmana visita el Baix Camp, al terreny del Patxangueros del Forja. Després d'empatar, a la passada jornada a 5, a pavió d'esports de Falset, són al Montroig. Un Pradell Futbol Sala que una victòria d'aquesta tarda a la pista del Patxangueros del Forja els donaria encara més punts per poder optar als 3 jocs que fan que puguin pujar la propera temporada a la divisió d'honor catalana de futbol sala. I amb el món del futbol sala exaurim avui el capítol d'esports aquí a l'informatiu de Ràdio Falset. Ens retrobarem a les 2 del migdia, als esports a Ràdio Falset. Serà dintre d'una estona. Bon dia.
També tenim la previsió meteorològica d'Enric Massip.
Acabem una setmana en què s'ha caracteritzat per la monotonia absoluta en la situació meteorològica. Fa un munt de dies ja que no hi ha variacions, les temperatures, tot i que han baixat lleugerament, continuen sent per damunt de les normals, i tan sols alguna nebulositat o alguns flocs de boira han estat la nota de variabilitat que ens ha donat aquesta situació anticiclònica que ja fa dies que dura. Per aquest cap de setmana, per els propers dies, la situació encara tindrà molts pocs símptomes de canvis importants. Tindrem, això sí, una lleugera baixada a les temperatures, també s'esperen més núvols i possibilitat de 4 gotes mal ocultades en el millor dels casos, però res de destacable en els 2 propers dies. La setmana propera la situació anirà canviant lentament i les temperatures s'aniran normalitzant, però sense gran transcendència en els canvis en la situació meteorològica. I en quant a efemèrides, hem de destacar que tal dia com avui, però de l'any 1623, un fortíssim temporal de llevant afectava les costes de Girona i tot l'Empordà, provocant greus inundacions pel desbordament dels rius Muga, Fluvià i Ter, emportant-se ponts i ocasionant grans pèrdues.
Entrem a la recta final de l'informatiu amb els titulars. La Direcció de Manufactures Falbar ha presentat un ERO, un expedient de regulació d'ocupació, per acomiadar 43 persones de les 87 que tenen plantilla Falset. Dimarts l'empresa presentava als sindicats la proposta i l'endemà els treballadors acceptaven per una àmplia majoria. L'Ajuntament de Falset i el Consell Comarcal asseguren que ja s'han posat a treballar en una situació que va més enllà d'afectar només la capital del Priorat. El pla director de la cartoixa d'Escala d'Eix ja està dotat econòmicament i les obres més importants començaran l'any vinent. Tot i això, alguns d'aquests arranjaments al recinte ja han començat. I la crònica del fet d'hivern ens ha portat a Gratallops, on ahir va morir un veí de Reus al sortir de la carretera amb el turisme en què anava i caure per un barranc. També us hem explicat que a la Torre de Fontaubella un home ha estat condemnat a pagar 1.200 euros per un delicte contra la fauna.
Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Moment de tancar l'informatiu, que els ha acompanyat a l'edició, a la veu i al control tècnic Jordi Soldevila, esperant que ens acompanyin d'aquí uns minuts, quan comencem l'hora del vermut, on repassarem en clau de tertúlia l'actualitat de Falset i de la nostra comarca. No ens deixin. Adeu.